aquest moment que arriba el Jordi Beltrán en aquest estudi. Hola,
bon dia.
Què tal, Jordi?
Molt bé.
Tot bé?
Sí.
Per més, hola, Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Vesper.
M'he quedat molt parat quan em van dir l'altre dia en Jordi Saumell que la cançó que avui analitzaràs, els perquè de l'èxit, el secret de l'èxit, és una cançó que fa 25 anys i els quatre pèls que em queden se m'han fotut de punxa perquè, evidentment, a mesura que et vas fent gran, la velocitat del pas del temps es va multiplicant.
Sí,
és exponencial gairebé.
Aquesta cançó... Has cantat un registre filosòfic avui, Jordi.
Sí, sí. Però és que és veritat, és que hi ha cançons... Jo sempre dic que m'agrada dir que la música és on més et marca el pas del temps. I és quan et sorprens més. Clar, ara ens diràs quina cançó és, Arnau Tordera, però estem parlant d'una cançó que avui fa 25 anys de la publicació d'aquest disc. Arnau, tot teu.
Doncs som-hi, fem un viatge en el temps. Com dius, avui es compleixen 25 anys de la publicació del disc de debut de Daft Punk, Homework, que va revolucionar la música electrònica a mitjans dels 90, fent-la més accessible al gran públic i demostrant el gran potencial comercial que tenia. Així que m'he proposat de descobrir el secret de l'èxit del que va ser el senzill més aclamat d'aquell disc, tot i que no va ser el primer que es va publicar. Curiosament, va ser el tercer. Del seu llançament, Around the World va aconseguir ser la peça més celebrada a les pistes de ball d'arreu del món, com si de manera juganera o potser amb tota consciència el duet francès hagués anticipat el destí triomfant de la peça amb el seu títol, Al voltant del món. Amb un tempo aproximat de 120 pulsacions per minut, absolutament ballable i un control exhaustiu sobre la reiteració i la repetició dels seus elements, que després analitzarem, Daft Punk va trobar una fórmula musical gairebé perfecta. Les seves tècniques compositives s'emmarquen sobretot en l'àmbit de la música electrònica i, naturalment, a part de la utilització de sintetitzadors i la programació dels instruments, especialment aquells de caràcter rítmic, un altre recurs molt recurrent és la utilització de mostres d'altres peces, l'ús de petits fragments o d'algunes parts d'algun instrument. Els productors de música electrònica agafen aquest material i el processen una mica canviant el tempo, la tonalitat o altres paràmetres musicals. D'aquesta manera, construeixen un nou material sonor partint de material preexistent. En aquest cas van fer una cosa similar, i és que van agafar com a punt de partida la línia de baix que formava part d'una cançó d'un dels grups que més van influenciar la seva música. Això és Good Times, de la banda novaiorquesa Chic, pal de paller del disco funk dels 70. De fet, Daft Punk mai van amagar l'enorme influència d'aquest grup en la seva música i van arribar a definir la seva peça, la peça que avui ens ocupa, amb un to humorístic, dient que era com una cançó de Chic, però utilitzant veus robòtiques i un baix sintetitzat. I el cert és que aquesta definició té bona part de raó, després ho veurem. D'aquella admiració en derivaria anys més tard una de les col·laboracions recents més aplaudides de la música popular contemporània. Pel gran èxit del seu quart àlbum d'estudi de l'any 2013, Daft Punk va convidar a Pharrell Williams per cantar la part vocal de la peça. Però un dels altres elements imprescindibles i idiomàtics d'aquesta cançó és justament la guitarra elèctrica amb l'acompanyament funk que se sent en tot moment. Aquesta guitarra tan característica i que porta tota la subdivisió interna al ritme de la peça la va enregistrar Nile Rodgers, fundador i ànima de Chic. I, de fet, segons sembla, el duet francès va partir justament de certs fragments d'Around the World a les primeres proves que van fer a l'hora de confeccionar Get Lucky. A l'hora de produir la peça que avui analitzem, Daft Punk va donar-se del potencial que té l'austeritat ben gestionada en la música, en altres termes. A vegades és molt més efectiu trobar els elements justos i imprescindibles i fer que aquests funcionin de la millor manera possible que no pas apostar per un barroquisme sense sentit. Un dels actius principals de la peça és la manera amb la qual es genera el contrast i els canvis d'intensitat amb els mínims recursos possibles. Amb pocs elements, la seva alternança i petites variacions van crear tota la cançó. Descobrim quins eren. Doncs, per descomptat, la base rítmica és un d'ells, amb un ritme disco, senzill, però que compleix de manera perfecta el requisit de ser ballable i que ens acompanyarà amb poques variacions al llarg de la peça. Per descomptat, també tindrem la línia de baix sintetitzat que està inspirada en la peça de Chic. Escoltem-la. Aquest serà un element imprescindible a la cançó. Escoltem com sona l'engranatge musical entre la base rítmica i el baix, on també hi sumarem alguns sintetitzadors aguts. Som-hi. Aquí ja tenim pràcticament la totalitat d'elements de la peça. Aquests sintetitzadors que sentiu en el registre agut són molt importants perquè aporten petits detalls ornamentals i ajuden a crear contrast en tot el desenvolupament musical de la peça. Però falta un darrer element que és absolutament identificatiu en aquesta cançó. Com acostuma a passar les peces cantades, la veu té una importància rellevant, però aquí és important per dos motius. En primer lloc, tota la lletra de la peça diu únicament Around the World, és a dir, repeteix permanentment aquesta frase que, a més, és el títol de la cançó. I probablement, si hagués estat cantada de manera, diguem, convencional, la peça ja hauria estat un èxit, però Daft Punk va tenir l'encert de processar la veu de manera que semblés una frase melòdica interpretada per un robot, podríem dir-ne. I el cert és que aquest recurs acabaria sent marca de la casa del seu estil compositiu. Crec que per aconseguir-lo van utilitzar un vocoder de l'època. Per descobrir com funciona i quin efecte genera el vocoder, agafem, no sé, un àudio a l'atzar que he trobat per internet, enregistrat de manera convencional. Escoltem-lo.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
Si aquest àudio, atzarós, el passem pel vocoder, el que fa és codificar l'espectre de so, l'espectre del so, és a dir, la informació sobre les ones que el formen, i el reprodueix a partir de so sintetitzat. Aquest fragment d'àudio que ara sentim, passat pel vocoder, sonaria així.
Són les 8 del matí, bon dia, Catalunya.
Carai.
Són les 8 del matí, bon dia, Catalunya.
D'aquesta manera es genera l'efecte de veu robòtica característica de peces de Daft Punk. La frase Around the World, que es repeteix fins a un total de 144 vegades a la versió original del disc, sona així. Aquí ho sentiu amb aquest to, amb aquest element inhumà, no? Com més de, relacionat amb la qüestió robòtica. La frase cantada és en tot moment la mateixa. Hem escoltat tots els elements que entren en joc a la cançó i ara és hora de saber com Daft Punk va combinar-los per crear el seu èxit. Escoltem la versió per a ràdios que van fer escurçant-la una mica perquè tingués els timings de l'exigència radiofònica. Així sonava aquesta peça que avui compleix 25 anys. Tot plegat comença amb una escala descendent del baix. Està molt filtrat, de manera que només sentim les freqüències greus, i per això és com si ho estiguéssim escoltant des de lluny. Sentim molt de lluny o fos en una altra sala. A poc aquest filtre anirà pujant cap als aguts. Fixeu-vos com va evolucionant, cada cop més agut, fins a arribar a un canvi brusc que trencarà amb tot el que tenim fins ara. Aquí ho tenim. Nou material musical, i és justament la línia de baix que està inspirada en la peça de Chic. Destaca per aquestes tres primeres notes negres, seguint el temps del compàs. Aquí tenim tots els elements que hem vist abans, base rítmica, baix sintetitzat i també els sintetitzadors més aguts, entre els quals hi apareix també el so del clavinet, que és típic de les produccions de funk. I atenció perquè arribarà la veu robòtica. Aquests elements s'han mantingut exactament igual. Simplement hem afegit aquesta petita melodia que va donant voltes sobre la mateixa frase. Fixeu-vos que la utilització del vocoder li aporta un caràcter singular a la veu. Aquí la percussió s'ha alleugerit, ara sona el hi-hat tancat i té un caràcter més sec. A tenir un trencament, un petit efecte de transició, la veu desapareix i la percussió torna a utilitzar el recurs del hi-hat o el charles obert. Tornem a tancar i torna la veu. Fixeu-vos que, tot i que sembli força repetitiu, en tot moment està fent petites variacions o combinacions diverses. Aquí, com deia, torna a aparèixer la veu i ara no hi tenim sintetitzadors aguts. Queda més despullat, només percussió, baix i veu. I atenció ara amb el baix. Aquella línia simple i repetitiva que ens havia acompanyat fins ara es transforma en una de molt més elaborada. Nota notes més curtes, més varietat, més ritme, i és com una espècie de línia de baix força virtuosística i creativa. I per sobre la veu continua repetint exactament el mateix una vegada i una altra. Reposem una mica de la veu. Aquí tindrem ocasió de sentir bé aquesta atractiva línia de baix. Molt interessant, fa alguns glissandos entre notes. I aquí també ens estan acompanyant aquests sintetitzadors aguts que van fent detalls ornamentals, puntillístics, al llarg de la peça. Arriba el moment més contrastant. Només hi tenim un petit element de percussió, palmes i la veu robòtica repetint una vegada i una altra la mateixa frase. Això ens serveix per alleugerir tota la base rítmica, de manera que quan torni a aparèixer, l'explosió d'energia serà més intensa. Apareixen també alguns detalls en sintetitzador, en registre intermig, i tot plegat es va carregant i preparant l'entrada altra vegada de la base rítmica. Aquí ho tenim, tot torna a arrencar amb gran energia, i aquest és un recurs 100% idiomàtic d'aquest tipus de música electrònica ballable. I bé, a hores d'ara la peça ja ens ho ha ensenyat tot. Es dedicarà a partir d'aquí a sobreposar diversos fragments, a treure i a fer aparèixer recursos, i en definitiva va jugant a fer petits canvis que en la dinàmica d'una peça força reiterativa com aquesta acaben sent molt importants. L'any 2017, el científic informàtic Colin Morris va fer un estudi analitzant més de 15.000 cançons que havien estat èxits mundials i va arribar a la conclusió que Around the World era, entre totes aquelles peces, la més repetitiva de totes. De fet, per no tenir, no té ni coda i s'acomiada amb una simple però sempre efectiva fosa cap a silenci. La peça s'esfuma a poc i, com deies abans, Jordi, també ho fa de manera inevitable al pas del temps.
Efectivament, estimat Arnau Tordera, moltes gràcies. Around the World, de Daft Punk, 25 anys contemplen aquesta cançó i aquest primer disc. Moltes gràcies, Arnau, una abraçada molt forta.
Una abraçada, que vagi bé.